Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia, ha passat gairebé mig any des que els inquilins del bloc de Lluís Companys van rebre un burofax en què la propietat, un gran tenidor, els informava de l'enderrocament de la finca, que pateix aluminosi. L'edifici havia estat declarat en ruïna econòmica i els propietaris de l'immoble, la família Català, van al·legar que podien trencar els contractes de renda antiga dels inquilins perquè disposaven de llicència d'enderroc. Davant d'aquesta situació i del ressò mediàtic que va adquirir el cas, l'Ajuntament es va comprometre a mediar i va condicionar l'atorgament de la llicència d'enderroc a que es garantissin i respectessin els drets dels inquilins. La novetat del cas és que dues setmanes després d'aquell compromís municipal, els propietaris van presentar una demanda contra les quatre famílies per extingir els seus contractes, desallotjar-les i enderrocar definitivament l'edifici. L'argument que donen és que ja disposen d'aquesta llicència d'enderroc, un fet que des de l'Ajuntament tornen a desmentir. I una desena de joves de l'organització juvenil Ultra Revuelta ha entrat aquest divendres a la plaça de Victòria dels Àngels amb una pancarta amb el missatge "No son peleas, es terrorismo anti-espanyol". Acompanyats per simpatitzants i els dos regidors de Vox a l'Ajuntament, Marco Rodríguez i Jordi Guirado, han protestat per la representació de l'obra El Sasso al Teatre Auditori, ja que consideren que fomenta l'odi a Espanya. A la plaça, però, els esperaven els col·lectius antifeixistes de Sant Cugat per rebutjar aquesta acció. El que ha començat com un enfrontament ha acabat derivant en moments d'alta tensió quan una persona que participava de la concentració de Revuelta ha utilitzat un esprai de pebre contra un manifestant. I l'augment de l'ús de vapejadors per part dels joves i adolescents ha encès les alarmes entre els professionals sanitaris. Sovint vistos com una alternativa inofensiva al tabac, aquests dispositius electrònics poden provocar greus conseqüències per a la salut física i mental del jovent. I el trànsit s'ha reobert al tram de l'avinguda de Rius i Taulet, que portava tallat 2 mesos per unes obres. Les actuacions, que estaven ubicades entre l'avinguda de Graells i el carrer de Granollers i que van començar el 31 de març, s'havien endarrerit més del previst. Durant les tasques es va descobrir una important fuita d'aigua en una vorera que negava la calçada en un dels punts afectats. Després de la reparació, ha calgut esperar que el terreny s'assequés completament abans d'iniciar les tasques de pavimentació. Això és tot. Més notícies, com sempre, a www.cugat.cat, a les nostres xarxes socials i al 91.5 de la FM.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
El millor del Connectats, concentrat en 60 minuts.
Benvinguts al resum setmanal del Connectats, un recull de les entrevistes més destacades dels últims dies, preparat especialment per ser consumit ara i aquí. Rebeu una salutació de tot l'equip i ara sí, entrem en matèria. Ens acompanyeu? El resum d'aquesta setmana l'iniciem amb una situació que us podria resultar familiar o no. Trobar feina més enllà dels 45 anys. Aquesta setmana ens van visitar l'Andreu Travé i la Júlia Hofner, membres de Wise People Sant Cugat, una entitat sense ànim de lucre que fa 10 anys acompanya, orienta i activa el talent sènior perquè ningú quedi fora del mercat de treball per raó d'edat. Amb ells vam analitzar els principals reptes per fer visible aquest talent. Continuarem amb un perfil personal, el d'un terrassenc, Marc Ferrer, historiador, bomber voluntari, i amb qui va compartir amb el programa qüestions relacionades amb aquestes i altres passions, que són unes quantes. Sergi Estapé es va encarregar de descobrir la personalitat del nostre convidat. I acabarem amb dos tòtils, Laia Monés i Oriol Moga. Són els directors i presentadors dels Tòtils, el programa revelació d'aquesta temporada al Prat Ràdio i, a més, finalista dels Premis Idea Ràdio de SER Catalunya. Si no la vau poder escoltar en directe, ara la recuperem per vosaltres, aquesta entrevista que va fer Víctor Asensio. Tot això concentrat en la pròxima hora que trobareu a Spotify. Connectats? Comencem!
Cugats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Wise People Sant Cugat és una associació sense ànim de lucre que treballa des de fa 10 anys per donar suport a persones majors de 45 anys en situació d'atur o en procés de canvi laboral. Acompanyen, orienten i activen el talent sènior perquè ningú quedi fora del mercat de treball per raó d'edat. Per parlar sobre aquest tema ens acompanyen Andreu Travé i Júlia Hofner, membres de la Junta. Ens expliqueu com va sorgir la idea de crear aquesta entitat?
L'associació va sorgir d'una sèrie de persones que es van trobar que havien tingut un recorregut laboral i de cop i volta es van trobar sense feina en un moment determinat. Cadascú feia la seva via personal per tornar a reincorporar-se al món laboral. I quan es van trobar uns quants i veien que tenien una problemàtica similar, es van dir, doncs, ens podem ajudar mútuament uns als altres. I aquí va començar. Va començar amb un nucli d'unes 10 persones que s'ajudaven i van veure que això que amb ells els hi havia anat bé, també hi havia més persones aquí a Sant Cugat que els hi podia fer un servei. I, per tant, simplement es van constituir en una associació i aquí va començar.
Quines necessitats vau detectar que us van impulsar a fundar l'associació?
Normalment, quan la gent de la nostra edat, d'alguna manera, té un recorregut llarg en una empresa. O sigui, no estàvem massa acostumats a fer canvis o treballar per projectes, no? I, per tant, el primer era un xoc personal, és a dir, què ha passat aquí, no? Jo pensava que em retiraria aquí i, de cop i volta, resulta que m'han dit moltes gràcies i ja no fa falta més, no? Pues el primer és recuperar-te, saber que això és un accident, és una cosa que ha passat, però que et pots recuperar i que, per tant, a partir d'aquí t'has de tornar a empoderar, tornar a reintroduir-te al mercat laboral.
Mm-hmm. Júlia, quina és la missió que perseguiu?
La missió principal que tiene Wise People és ajudar a les persones que estan en un moment vulnerable, un moment també traumàtic, que necessiten persones que entienden su situación. Y otra misión fundamental que tenemos es cuestionar estereotipos relacionados con la edad, promover la diversidad generacional y abrir espacios de diálogo entre generaciones y empresas.
Uh-huh. ¿Ha canviat o s'ha anat adaptant en aquests anys o segueix sent la mateixa del primer dia aquesta missió? És a dir, durant tot aquest temps, aquesta missió ha estat la mateixa o s'ha hagut d'anar ajustant?
Ha ido evolucionando, diria jo, Andreu.
És una evolució en funció de les diverses persones que ens anem trobant, perquè, és a dir, cadascú té un recorregut previ i té un acompanyament, alguns més familiar, altres estan en una situació més vulnerable i estan més sols i, per tant, els tens que ajudar més. Llavors, sí que és cert que cada vegada, d'alguna manera, la gent entén més que la vida laboral no és sempre la mateixa, sinó que pot anar canviant, però sí que, en general, les dificultats són les mateixes.
Mm-hmm. Però me gustaría añadir que junto con las personas también nosotros hemos crecido, porque las personas también, según el mercado, según las necesidades, según las habilidades, ¿no?, tenían que formarse de una manera diferente. Ahora hacemos formaciones en inteligencia artificial, cómo crear un currículum con esta herramienta nueva, ¿no? Estamos siempre a las últimas tendencias. Entonces, hay que tener en cuenta que nosotros hemos crecido con las personas, con las empresas y con las necesidades que tiene el mercado.
Mm-hmm. Hi ha una sèrie de conceptes que, amb els quals doncs, elaboreu el vostre discurs, que té, per exemple, doncs, el talent sènior, transgeneracionalitat. De què estem parlant quan fem servir aquests conceptes, Júlia?
El talento sènior no és una etiqueta. Antes de todo, es una realidad que vivimos y son las personas con más de 45 años que siguen teniendo mucho que aportar al mercado laboral, a las empresas que están activas, formadas y motivadas. Entonces, la transgeneracionalidad es la convivencia de diferentes edades en el entorno laboral y social. Y nosotros apostamos por equipos donde convivan distintas generaciones, porque eso enriquece los procesos, mejora la toma de decisiones y aporta innovación desde la experiencia. Y la diversidad generacional es una riqueza, no es una barrera.
¿Y això ho contemplen, Andreu, les empreses? ¿Ho tenen en compte?
Diguem-ne que al començament anaven amb una mentalitat molt economicista de veure com reduïen costos. I el primer que pensaven és que la gent que tenia una certa experiència havia fet un recorregut i tenia uns salaris més elevats que la gent que entrava nova. Això ha sigut sempre així. I això, juntat amb la creença de que amb els nous sistemes informàtics, qualsevol que entrava nou, en un període molt curt, s'adaptava i es posava al nivell de les persones que estaven més elevades. I això és cert amb segons quines feines, molt rutinàries, però que d'alguna manera cada vegada més això ho estan cobrint els mateixos programes informàtics o la mateixa robòtica. En canvi, han deixat de costat la resiliència que tenen la gent que té una certa experiència, que han viscut ja unes quantes crisis, que s'han adonat que les crisis venen, però això no provoca un enfonsament ni de l'empresa ni del conjunt, sinó que tenim resiliència, tenim capacitat de tornar endavant. I, per tant, ara el que s'estan... hi ha unes quantes empreses que s'han donat compte i que ja estan fent plantejaments de com incorporen gent amb una certa experiència dintre del seu mercat. Una altra de les coses és que, com que els salaris són relativament baixos, el que estem fent ara, és a dir, la gent jove ràpidament pot trobar diferències de salari que ens semblarien petites, però que per ells percentualment són importants i, per tant, en un moment determinat et diuen jo me'n vaig. En canvi, una persona que té una persona de més de 45 anys, si tu la contractes i la tractes mínimament bé, tindrà un recorregut com a mínim de 15 i 20 anys amb tu, perquè es jubilarà amb tu. I això els hi permet planificar a llarg plaç les empreses.
Quina fotografia feu de les persones que formen part ara mateix de Wise People?
De nuestro equipo. Somos un equipo muy diverso. Nuestro presidente es una persona con muchísima experiencia, con una aportación importante para nosotros como líder. Y tenemos personas de recursos humanos, tenemos personas que están expertos en liderazgo, expertos en comunicación, en formación, en empresas, en consultoría. Entonces, para nosotros es muy importante tener un equipo diverso que podemos dar soporte a las personas de una forma adaptada a sus necesidades, ¿no? Que si necesitamos un consultor o una persona experta en comunicación, todos podemos aportar de una forma diferente.
¿Y los asociados?
Los asociados tenim gent molt diversa, és a dir, tenim des de directius d'empreses fins a persones que han treballat de peons o en un servei domèstic o... I llavors cadascú, d'alguna manera, el que hem de plantejar primerament és on creieu que teniu una oportunitat laboral. Llavors centrar-se en aquesta, perquè normalment la tendència que tenen és a dir-te jo sé fer tot això. Llavors fan un currículum de 4 pàgines dient tot el que saben fer. Però, i això està molt bé, per ells, per situar-se, què són, què saben fer i com empoderar-se, però en canvi no és l'eina per entregar a alguna persona que està buscant algú per donar-li feina. Però el que està buscant una cosa concreta. I si el despistes amb quatre pàgines, resulta que quedes descartat, o si fan servir un sistema d'intel·ligència artificial, tens que tenir unes quantes paraules que permetin dir aquest és un dels potencials candidats, no? Vull dir, per tant, el currículum no ha d'explicar tot el que saps fer, sinó és la teva presentació per aquella feina. Y puede ser un currículum para cada feina.
Aquí hablamos, perdona que lo van a decir, aquí hablamos del currículum de impacto, un currículum que está muy trabajado a nivel de marca personal y alineado a la oferta que tiene la empresa, la vacante, ¿no? Que estudiamos muy bien, que necesita la empresa. Si la empresa busca naranjas, no les puedes ofrecer limones, ¿no? Entonces aquí vemos muchas veces que las personas están muy enfocadas en lo que han hecho en sus vidas, pero nosotros enfocamos en la necesidad, pero también en este momento de la vida en cual una persona alrededor de 50 años se merece el trabajo que le pone también feliz. Una de mis misiones es esto, ¿no? Cuando trabajo con clientes es decir, ¿tú qué quieres ahora? Ya has aportado en tu vida, ya has tenido hijos, ya has tenido tus trabajos, ¿y ahora qué te apetece? Entonces, esto es un aspecto que también tenemos muy en cuenta para las personas de esta edad, porque cambian las cosas.
I tant. Quins serveis oferiu per la gent que s'acosta fins a la vostra entitat?
Bàsicament, el primer que oferim és una primera entrevista de situació. On estàs, en quina situació personal estàs, emotiva estàs i en quina necessitat realment tens. No? I llavors, en funció de cap a on d'alguna manera et vols enfocar, doncs ajudem a preparar currículum, tenim aula informàtica per fer cursos, fem seminaris de formació amb intel·ligència artificial, amb LinkedIn, amb eines de búsqueda, i si fa falta, doncs també tenim un parell de coach professionals que t'ajuden a resituar-te, a saber on estàs, per poder sortir amb energia i amb ganes per aconseguir una feina.
Quins diríeu que són els principals reptes que heu d'afrontar a l'hora de donar visibilitat i oportunitats al talent sènior?
El reto para dar visibilidad al talento sènior. El reto principal creo que es el talento que está en un momento de pánico. Cuando mucha gente nos llega, están tan esperados porque han mandado ya 200 currículum, no han recibido respuesta y no saben más qué hacer. Porque no, al final no son personas que están parados y por eso no consiguen. Y también este reenfoque de muchas veces no es la edad por cual las personas no encuentran trabajo. Es cómo se mueven, cómo se venden. Cómo se comunican, ¿no? Cómo comunicas tu marca personal, cómo comunicas, bueno, lo que tú puedes aportar.
Hi ha un aspecte important, almenys aquí a Espanya i sobretot a Catalunya, i és que per aquestes persones que tenen una certa edat, la manera més fàcil d'aconseguir una feina, una nova feina, és el networking. Networking significa que no vas preguntant a tothom on pots donar feina, sinó com aconsegueixes que amb el teu cercle la gent sàpiga que tu estàs buscant feina i quan algú sap d'alguna oportunitat que pots encaixar, t'adrecin. Perquè normalment, vull dir, diguem-ne que cada vegada surten menys anuncis i hi ha més búsquedes informals per trobar feina.
Entre les xarxes personals, diríem.
Sí, exacte.
I quins heu detectat que són els principals factors de discriminació en el mercat laboral?
Esta pregunta es muy buena, pero muy difícil de contestar, diría yo. Bueno, yo creo que en este momento estamos en un momento clave para que las empresas cambien un poco su manera de pensar. Todavía hay empresas que no tienen este enfoque del valor del talento, sino cómo es la foto que pones en el currículum, te sabes vender o no. Aquí tenemos que nosotros no queremos crear una nueva visión, que el talento senior vale, aporta, pero de una manera diferente que las nuevas generaciones. Porque aportamos porque hemos tenido hijos, aportamos porque sabemos afrontar crisis de otra manera, aportamos porque tenemos habilidades que son diferentes de los jóvenes. Y esto hay que valorar como en otros países de Europa, que no es tan difícil, que con una edad estamos, que la gente esté trabajando. Y también me gustaría añadir que la realidad ha cambiado. La realidad ha cambiado, que las personas, muchas personas de 45, 55, incluso 65, no quieren ni pueden jubilarse a 63. Esta es una realidad que no podemos ignorar. Y esta gente tiene energía, conocimientos, sus redes, sus experiencias, y necesitan entornos laborales que no los excluyen. Si seguimos viendo a estas personas como fuera del mercado, perdemos talento valioso. Por eso hablamos de crear una nueva narrativa, una narrativa inclusiva, sostenible, realista y más humana.
Aquest seria l'objectiu, no, Andreu? D'anar cap a aquest camí.
Aquest és l'objectiu, evidentment, i que no, d'alguna manera, es reconegués que per tots els projectes a llarg plaç la gent jove, que està molt acostumada a l'immediatesa, necessita algú que li ensenyi com s'arriben a les coses amb una certa, amb un grau de que no tot es fa en 20 segons o en 30 segons, sinó que hi ha coses que poden fer en hores i que necessiten la mirada a llarg plaç.
Mm-hmm. En 10 anys, ara, després de tot aquest camí i de tot el projecte en marxa, quina valoració feu de l'impacte que heu tingut?
A veure, cadascú mira una mica la fira com li ha anat, no? I nosaltres, d'alguna manera, entenem que hem pogut treballar, o hem pogut estar al costat de persones que estaven buscant feina i que l'han trobada, i que, per tant, és una manera diferent d'acostar-se, no, i que el que ens importen són les persones amb les quals estem treballant. Per tant, aquí és una mica com ho fem i com ho podem fer.
Doncs prenem bona nota. Andreu, Júlia, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
I fins a la propera.
Moltíssimes gràcies.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Sant Cugat, Castellà
Terrassenc. Marc Ferrer tenia diverses opcions a l'hora de formar-se, però finalment es va decidir per estudiar història. Ser bomber voluntari també forma part de la seva vida. Ara el nostre company Sergi Estapé conversa amb ell. Bona tarda.
Bona tarda, doncs, com anunciaves, estem amb el Marc Ferrer, historiador i bomber voluntari. Marc, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, com estàs?
Explica'ns una mica, va, tu vas començar, però, estudiant administratiu.
Sí, a cultura pràctica.
Per què?
Per què? Perquè el meu pare tenia una empresa de pintura industrial, ell la portava, i llavors la idea era seguir amb el negoci familiar. Però a mi no m'agradava.
No t'agradava ni administratiu,
no.
ni seguir amb el negoci...
No, havia treballat algun estiu allà típic, a la cadena, posant peces per pintar o per despenjar-les quan ja estaven... I amb... Mira, amb això em vaig pagar la meva primera Vespino, la Derby Varian, i el carnet del Barça.
Què et sembla?
En aquella època, el canet del Barça et feien pagar 100.000 peles a fons perdut per fer-te soci.
Déu-n'hi-do. Val, doncs no t'agradava això. Intentes estudiar informàtica, no?
Intento estudiar informàtica.
Llavors estava una mica de moda, no?
Sí, era quan començava a estar de moda. Vaig acabar els 5 anys d'administratiu. Vaig intentar estudiar informàtica, perquè dic, és que quan vaig arribar allà és que com si em parlessin en xino. Clar, tota la gent... la majoria de gent venia amb un FP ja d'informàtica i alguns estudis, però jo és que no m'entrava de res. A més, també hi havia un nivell de matemàtiques molt alt, que jo en aquell moment tampoc el tenia. Anglès també era molt alt i tampoc el tenia, i res, vaig plegar al desembre. Em sembla que vaig fer un parell d'exàmens i ja no em vaig presentar més.
Val.
A més, anava a Mataró, que era un pal, a la tarda. Sortir de Terrassa, anar a Barcelona en tren, esperar-te allà o una altra. Bueno, tenia 2 hores i mitja d'anada i 2 a tornada. És que era...
Jo que no feia gaire ganes d'anar-hi. No?
Què va.
Va, definitivament acabes fent el COU, el que abans era el COU, ara ja no existeix, ara són dos batxillers.
Un COU nocturn, vaig fer a Blanchard.
I finalment fas història, tot i que et bullia pel cap diverses coses.
Sí,
no?
Tenia diverses idees. Tenia filologia catalana, ciències polítiques, sociologia, filologia hebrea també. Una de les coses que també tenia al cap, perquè en aquella època també m'interessava molt el tema de Palestina, Israel, Extrem Orient... I...
Imagina't, ja encara està de moda.
I ara encara està de moda, pobrets palestins. Doncs, i això. I al final em vaig decantar per història, perquè era el que més també m'agradava, i a la selectivitat vaig treure un 10 a l'examen d'història. Vaig disfrutar com un camell fent l'examen. Em va trucar Revolució Francesa i colonialisme europeu a l'Àfrica. I mira, és igual, allò que...
Ho vas patar.
Ho vaig patar.
Però tu estudies història pensant vull fer això, vull dedicar-me a donar classes o vull fer això o no?
Sí, la idea és començar a fer història i llavors en un futur doncs, donar classes, o si més no tenir un bagatge. També en aquell moment estava molt ficat en política, mai havia tancat cap porta, potser escalar en el partit polític o fer alguna cosa a nivell de política... I després no m'hi vaig acabar dedicant perquè també les punyalades en els partits polítics van que volen, saps?
Val. Escolta una cosa, mentre estudiaves, comences a l'estiu a treballar amb els bombers, no? Fas d'auxiliar forestal.
Sí.
Ja havies fet de vigilar
forestal. Sí, això va ser per casualitat, perquè l'any 94, quan es crema tot Catalunya, també es crema aquí Camparellada i Martorell, doncs jo estava en el cau i ens van trucar per anar a Navàs, perquè allà hi havia una família del cau que tenia unes propietats, i ens van trucar per si volíem anar a ajudar-los a treure tota la palla que tenien acumulada, les bales de palla, i fer una mica de tallafocs perquè els hi fotia el foc a sobre. I llavors vam estar allà, vam anar amb els bombers, que vaig pujar a un camió de bombers al sostre, anàvem com 12 o 13 persones pujades dalt del camió de bombers, que ara això és impensable, val? Perquè anàvem tots voluntaris, vull dir, anàvem amb uns texans, samarreta maniga curta, que també impensable. No, mentida, anàvem amb samarreta maniga llarga. Perquè ens va dir, aneu com si aneu a un correfoc. Tot i que sí que recordo gent amb maniga curta i amb bermudes, també, que dius, noi, vas a pegar un foc. Llavors, allò em va agradar molt, vaig estar 2 o 3 dies per aquí, i després l'any següent vaig estar intentant buscar a veure si hi havia un lloc per apuntar-m'hi, perquè em va agradar. Llavors vaig escollir l'ADF de Viladecavalls, m'hi vaig apuntar, i llavors allà em va sortir la possibilitat de treballar de vigilant forestal per la Diputació de Barcelona. I vaig treballar 2 anys seguits en el terme de Viladecavalls. Però jo volia més marxa, no volia pagar... no volia vigilar, volia pagar els focs. I llavors em vaig apuntar a fer auxiliar forestal amb els bombers. I a partir d'aquí també vaig veure una vocació que tenia amagada, perquè tothom de petit diu que vol ser bombero, i jo de petit volia ser jugador del Barça, però vaig anar a fer les proves i no em van agafar.
No em van agafar.
No.
Finalment acabes al Centre de Coordinació d'Emergències de Catalunya, al CECAT, on encara estàs treballant, no?
Sí, a Protecció Civil.
Allà què fas?
Allà, doncs, com diu el seu nom, coordinem sobretot les grans emergències i activem els plans d'emergències. El Neucat quan neva, l'Infocat quan hi ha un foc forestal... i llavors estem pendent de les grans emergències, bàsicament.
Però, és a dir, tu estudies història, comences a ser bomber voluntari, no et dediques a la història, però, en certa manera, has lligat les dues cosetes, no?, una mica.
Sí, perquè també no sé quan entro a formar part del Centre d'Estudis Històric de Terrassa, i al cap de molt poquet ja vaig entrar a la Junta, i encara continuo, he anat saltant algun any d'altre, però encara estic a la Junta, i llavors començo a fer moltes coses a nivell d'història. Faig el llibre de la guerra de successió a Terrassa, faig també el llibre de la història del cos de bombers de Terrassa, com fa l'any 2005, que es compleix el 125 aniversari, jo estava pel parc de bombers, i diuen, farem un llibre. I, clar, jo estava allà, un dia entro una reunió, no, estem fent una reunió per l'obra que fem pels actes del 125è i tal, i un d'ells és fer un llibre. I dic, ah, doncs el llibre vull fer jo, que tinc la carrera d'història i conec molt el tema dels bombers i tal. I el vaig fer jo amb l'Oriol Casanovas, el que era també un historiador, ell no era bomber, i llavors entre tots dos vam fer el llibre, va sortir un llibre molt xulo.
Tens una pàgina web que es diu Bombers en Guerra, també?
Sí, dir, aquesta pàgina web el que faig és intentar recordar tots els bombers que van viure i patir la Guerra Civil, no? El col·lectiu de bombers és un col·lectiu que està molt, molt oblidat a nivell d'història. I la història d'un país no s'entén sense la història dels bombers. T'explicaré dues anècdotes. Fa uns anys es va fer un llibre sobre la riuada a Terrassa, del 50 aniversari. Era un llibre coral, diferents autors, un meteoròleg que explicava les pluges, un sociòleg que explicava el tema de la immigració, un geòleg que explicava com estava formada la riera i tot això, no? Un historiador i tal, no? Llavors, quan jo m'assabento que es fa el llibre, pregunto, escolta, i els bombers que han de sortir en aquest llibre? Hem d'anar als bombers, per què han de sortir? Dic, home, qui va anar a rescatar la gent de la riuada? Qui va anar a buscar-los? Qui va anar a fer tot això? Ah, doncs sí, tens raó. Doncs jo llavors vaig entrevistar a 5 bombers d'aquella època i gràcies a això surt el testimoni d'aquests 5 bombers, no? Llavors, una altra vegada també vaig a una exposició al Castell de Montjuïc sobre els bombardejos de la Guerra Civil. Una exposició fantàstica, no? Els hospitals, els sanitaris, els refugis, les defenses antiaèries, la defensa civil, no sé què, no? I també vaig allà al comissari i dic, escolta, els bombers com és que no surten? I també la mateixa pregunta, els bombers, per què? Dic, home, dic, quina va apagar els incendis de les bombes? Quina va rescatar la gent, no? Ah, doncs sí, tens raó. I gràcies a això em vaig incorporar en tota una sèrie d'actes que feien sobre la Guerra Civil i vaig fer una xerrada explicant els bombers de la Guerra Civil. I arran d'això, doncs jo estic investigant els bombers, no? Perquè els bombers van anar al front, els bombers, per exemple, van anar a Madrid a ajudar els bombers de Madrid, els bombers que eren de dretes al començament de la guerra doncs van ser depurats, posteriorment els bombers, quan acaba la guerra, els que són més implicats a nivell d'esquerres, de sindicats i tal, doncs hi ha 80 que bateixen el Consell de Guerra, hi ha 4 que són afusellats i fins i tot hi ha 6 bombers que acaben als camps de concentració nazis. Vull dir que és una cosa que no està molt poc coneguda.
De reivindicar, no? O sigui, és a dir, que està, més o menys el que dius és que t'agrada reivindicar doncs, aquest paper en moltes situacions, com has dit, la riuada de la guerra, que pel que sigui... Doncs...
Clar, per exemple, aquí a Terrassa, casualment, entre finals dels 70 i principis dels 80, cremen gairebé totes les empreses tèxtils. Casualitat, que cremen gairebé totes? Els bombers també hi són, clar, vull dir, també s'explica, vull dir, moltes vegades, recordo una vegada també una persona que em va demanar això, no? Ah, estic fent una història sobre aquest vapor, no sé què, sé que es va cremar, però la premsa no surt res, i clar, hi vaig dir, que has anat a veure, a buscar els partes dels bombers, el full de serveis, que allà trobaràs tota la informació. Ah, doncs no se m'havia conegut. Doncs clar, doncs allà ho trobaràs.
Doncs aquesta part d'historiadors, també bomber, voluntari, doncs, que és, va lligat intrínsecament a la teva vida, però també hi ha altres històries, com per exemple, és una persona molt activista o ha sigut en temes doncs, antiracisme, etcètera.
Sí, encara ho soc, soc un dels portaveus d'Unitat contra el Feixisme i el Racisme aquí a Terrassa. I bé, tenim molta feina perquè el discurs d'odi malauradament va calant i la gent es creu que això de l'extrema dreta serà la salvació, quan l'extrema dreta no solucionarà el problema, sinó que forma part del problema, i doncs aquí estem doncs, picant pedra.
Has parlat abans bueno, que havies estat involucrat en temes polítics, estàs ja una mica apartat amb el que és el tema
polític. A nivell de partits polítics, jo havia militat fa molts anys a Esquerra, després vaig estar a la CUP, després de l'Assemblea. A l'Assemblea encara sóc soci, però sóc soci de base, que no fa res, pago quota i prou. I ara on només estic implicat és això, a una UCFR, Unitat contra el Racisme i el Feixisme.
Però perquè has quedat decebut amb el tema polític? O...
Sí, he quedat decebut, sí. Podria, aquesta seria potser la paraula. I també, a més, que... Sí, seria decebut. Deixem-ho aquí, perquè... Sí.
No és una cosa que et vingui de gust comentar. Però sí que creus molt en el voluntariat, per això ets un bomber voluntari, però avui en dia com estem del tema voluntariat?
A nivell de societat civil, jo crec que ha baixat una mica, no? Les associacions de veïns ja no són el que eren, les entitats de cultura popular també els hi costa trobar gent nova, no? Tot i que a nivell de jovent, sembla que algunes entitats estan tenint molt èxit, no? Per exemple, aquí a Terrassa, la Molassa, o els Gegants Bojos, o les colles castelleres universitàries, no? Però sí que trobo, potser, que la gent igual no s'implica tant com abans, o la gent... també és una cosa que també és generacional, no? Quan no tens res que fer, no? Doncs et pots implicar al màxim. Quan ja comences amb compromisos laborals, familiars i d'això, doncs clar, el teu temps lliure cada vegada es va acotant i costa més, clar.
Mm-hmm. Ets molt futboler, ho deies al principi, del Barça, d'altres equips, molt d'altres equips, no?
Sí, soc del Barça, soc del Terrassa, lògicament, perquè soc per família. El meu avi havia sigut jugador, directiu del Terrassa, fundador del JAVAC, jugador i entrenador, no, jugador no, entrenador també de l'AUD, i també una mica la història del futbol base a Terrassa no s'explica també sense la figura del meu avi, Miquel Ferrer. I llavors també segueixo molt, per curiositats de la vida, el Gènova, que és de la ciutat de Gènova, d'Itàlia, és el club més antic d'Itàlia, i el San Lorenzo del Magro, de Buenos Aires, Argentina.
És la possibilitat de conèixer molta gent, no?
Sí, 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 van ser dues casualitats de la vida, i gràcies a això he pogut viatjar molt i he conegut moltíssima gent. El Gènova, perquè jo soc del Barça, soc de la penya Almogàvers, vam conèixer gent del Gènova quan el Barça guanya la Copa d'Europa de Wembley, l'any 92.
Clar, a partir d'aquí... Contra la Sampdoria.
Exacte, contra la Sampdoria, el màxim rival del cara ha caigut a la Sèrie C, a tercera divisió italiana. I arran d'això coneixem gent i s'inicia un agermanament. Mira, jo la primera vegada que vaig al camp del Gènova és l'any 93 i ara cada any anem una o dues vegades i sempre estem en prement contacte. I a nivell argentí, el Barça juga dos Copa Gamper seguides contra el San Lorenzo del Magro l'any 96 i 97, si no recordo malament. Venen uns sonats, perquè és la paraula, venen a veure un partit del San Lorenzo, un amistós des d'Argentina fins aquí a veure'l, i a partir d'aquí ens coneixem amb aquesta gent. En aquella època ens escrivíem en cartes, i a partir d'aquí correus electrònics i tal, i també he anat dues vegades allà, ells venen de tant en tant aquí. Amb ells vaig anar a la final de la Copa del Món de Mundial de Clubs a Marrakeix, que va jugar el San Lorenzo del Magro contra el Real Madrid, que malauradament vam perdre. Doncs també vaig anar amb ells allà a animar el San Lorenzo.
Sí, ho vas mantenint, aquesta amistat, sí, aquesta relació amb aquests clubs. I una altra cosa que t'agrada molt, que també en part té ja part de relació amb el futbol, és ets col·leccionista de diverses coses, no?
Sí, col·lecciono xapes de cervesa, en tinc moltíssimes, no me les he begut totes. A gent que es pregunta, te les has begut totes? No, perquè també sóc una mica refinat i algunes cerveses no m'agraden, les negres no m'agraden, perquè les artesanes em costen algunes perquè també tenen un sabor molt fort, no?
Doncs així estem igual.
Jo sóc més aviat de cerveses rossetes i lleugeretes, no? Exacte. I llavors en tinc moltes perquè va haver un moment que tothom que anava de viatge li demanava que em portés d'allà, no? Que era una cosa... Si fas una cervesa, o si t'acostes a la barra, li demanes al cambrer. Llavors, també hi ha molts col·leccionistes. Algunes les he comprat per internet, d'altres les he canviat. Vull dir, però en tinc una col·lecció i diria que en tinc gairebé 4.000 xapes de cervesa.
Sí, també sí. Bufandes de...
Bufandes de futbol, que les que tinc, el 90% són intercanviades, que això també és molt bonic, no? Canviar la bufanda amb una altra persona, perquè...
Del Madrid no en tens,
no? Del Madrid no en tinc cap. Conec gent del Madrid, però no
tens cap bufanda.
No tinc cap. Tinc de la Sampdoria.
De la Sampdoria, bueno, home. Doncs, Marc Ferrer, avui t'hem conegut una mica més, aquest historiador i bomber voluntari terrassenc, que uneix també aquestes dues passions, la història i el bomber, doncs fent la seva pàgina web, els seus llibres.
Aquí a la ràdio havia participat fa anys també fent una secció amb la Marina Tomàs d'Història de Terrassa. Lligàvem el dia que era, i amb aquest dia dèiem que havia passat tal dia a Terrassa, i llavors anàvem lligant diferents històries i començàvem parlant d'una cosa i acabàvem parlant d'una altra, però...
Doncs se t'ha notat això, que tens una mica de cultura radiofònica, perquè t'has expressat força bé. Moltes gràcies, Marc.
Moltes gràcies a tu. Bona tarda.
Tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
cosa sentim aquells qui ens dediquem a la ràdio és una passió per la nostra feina que de vegades costa d'explicar. Una passió que la major part de vegades ens ve de molt joves. Marxem als estudis del Prat Ràdio. Víctor Asensio, molt bona tarda. Amb qui ets?
Bona tarda, sóc amb dos joves que s'han llançat a un projecte a les zones amb la mateixa passió amb què van començar molts de nosaltres i això és sempre una alegria. Anem a presentar aquests dos tòtils que tinc aquí al costat. Lola Monés, bona tarda.
Bona tarda.
I Oriol Mogas, bona tarda.
Bona tarda.
Perdoneu la brometa per dir-vos tòtils. Al final això és el nom que coneixem al vostre programa, és el títol del vostre programa i és el programa Revelació d'aquesta temporada al Prat Ràdio. Enhorabona per aquests tòtils.
Gràcies.
De seguida parlem del programa, però aquí al Connectat sempre ens agrada parlar una miqueta de la vostra trajectòria. Sou molt joves, per tant, tampoc teniu tanta experiència per explicar-me, però evidentment ens agradaria saber una miqueta d'on veniu, què esteu fent. Primer de tot, com us heu conegut vosaltres dos?
Ho expliques tu, això?
Jo crec que tu té més gràcia.
Val, jo, la meva millor amiga, portem molts anys que ens coneixem, i, bueno, va haver-hi un dia que va conèixer l'Oriol i es van fer nòvios. Llavors, al principi, no ens queia massa bé.
No.
Comença així la nostra història, però bueno, al final, enemies to lovers.
Ens vam començar a venir coses en comú, tenia moltes coses en comú que no sabíem, i al final...
Aquí estem.
Sí, aquí estem.
Tots dos sou del Prat?
Sí.
De tota
sí.
La vida, eh?
Bueno, o sigui, jo vaig néixer a Vegas.
Vale.
Però tota la meva família és del Prat de tota la vida.
Vale.
Llavors després vam tornar.
Perfecte. O sigui, no us havíeu trobat mai al Prat, o potser alguna vegada us havíeu creuat?
No, perquè no anàvem ni a classe junts, ni al mateix institut, ni
però
res.
Però tot i ser joves, no? Que al final més o menys es coincideixen en espais. Ara parlarem del jovent aquí al Prat, perquè és un tema molt recurrent, de com viure la joventut al Prat. És molt complicat amb els espais d'oci, però ara en parlarem. Què esteu estudiant?
Jo, comunicació audiovisual a l'Autònoma.
Jo estic fent un doble grau, el grau de comunicació audiovisual i gestió d'informació i documentació digital a la UB.
Per tant, aquest àmbit de la comunicació sempre us ha cridat l'atenció? És una cosa dels últims anys? Com ha sorgit això?
Bueno, a mi a nivell personal sempre m'ha cridat l'atenció. Sí que, de fet, el podcast neix que tots dos, justament, vam fer, tot i no fer la mateixa carrera en el mateix lloc, fèiem la mateixa assignatura alhora. Llavors, de ràdio, justament, que no ho he dit. Llavors, per això van néixer els tòtils, la veritat.
Sí. Bueno, jo personalment sempre... m'havia inclinat més pel vessant de la comunicació, més a la fotografia fixa, però sí, va ser això, fer la signatura de ràdio, i els dos vam coincidir que ens agradava molt i vam dir, pues, per què no, no?
Per tant, sempre us ha agradat la ràdio. És una cosa, heu escoltat activament la ràdio des de petits, allò, al cotxe potser, no?, alguna
sí.
vegada...
Sí, sobretot jo, personalment, sempre a casa s'han escoltat les retransmissions de Catalunya Ràdio del Barça. Potser és d'on més d'aquí de la
tots
ràdio.
Tots dos sou molt del Barça.
Correcte.
Sí.
Ja us hem vist alguna vegada amb la samarreta, no? Heu celebrat
sempre.
Molt aquests dies?
Sí.
Molt bé. Enhorabona als culers. I ara sí, parlem del programa de ràdio, dels tòtils. Com sorgeix la idea de fer un programa de ràdio?
Bueno, jo crec que va ser una mica la iniciativa de la Lola, que un dia em va venir... i teníem una inquietud per fer alguna cosa, no? De, ja pot ser com fer fotos o crear alguna cosa nostra. I vam veure pues, l'oportunitat de la ràdio del Prat i vam dir, pues, per què no, no? Van a fer un programa de ràdio. I en un principi va ser com una proposta així de veure si ens diuen que sí. I com vam confiar en nosaltres, doncs ja vam desenvolupar un projecte així com amb ulls i cara.
Sí, perquè a més, com que, o sigui, tot i que al principi no ens caiguéssim bé, crec que junts som una parella bastant curiosa perquè som molt diferents i de fet, tothom que ens veu sap que ens relacionem com que ens estimem molt, però des de punts com jo soc molt... i l'Oriol és molt calma, llavors com podria ser una combinació divertida, jo vaig pensar.
I ha funcionat això amb Antena?
S'ha complert
aquestes expectatives?
Jo crec que sí. O sigui, a vegades l'Oriol m'ha de calmar de Lola, no diguis aquesta bestiesa.
I a vegades t'ho animes una mica, l'ambient.
Sí, clar.
Quins són els vostres referents a la ràdio?
A veure, per una part, que no surti d'aquí, rotllo, jo sí que és veritat que tot això d'adolescents.cat, XL, després, com que sí que m'ho he menjat bastant, però és que no em sé els noms dels programes, jo. Però allò de bon dia, Catalunya, són 7:45 del matí.
Matí a Catalunya Ràdio.
Sí, això.
Aquest és dels més senzills, dels programes de ràdio, yeah. Matí a Catalunya Ràdio. Sí, sí.
jo, pues, el que he dit abans, les retransmissions de ràdio de la TDT, la TDP abans, i també escoltar els matins de Catalunya Ràdio amb la Mònica Terribas a les 8 del matí anant a l'institut, també recordo bastant.
A mi el suplement també m'agrada molt.
Per tant, ràdio en català, eh?
Sí, sí, sí. Jo crec que mai he consumit ràdio en castellà, potser el típic de los 40 de música,
sí,
però d'escoltar...
Potser emissores en castellà només per emissores musicals, però en general tot ràdio en català.
Uh-huh. Això també ho voleu transmetre en el vostre programa al final, no? Que sigui un programa en català, sempre, coneixent la realitat sociocultural del Prat, no? Que molta gent parla sempre en castellà. Vosaltres heu apostat per fer un programa per jovent, per a jovent, en català.
Sí, o sigui, nosaltres també... partim molt de la base de, al final nosaltres som catalanoparlants al Prat, que això, bueno, és un tema, no? Però també com volem reivindicar el català del Prat, del Baix Llobregat, que molts cops és molt castellanitzat, i tot i així és un bon català, no vol dir que sigui més dolent, i també pues, aquest any hem portat molta gent del Prat que també parla català, que entén perfectament, tothom entén el català, i que s'ha esforçat la majoria de gent a parlar català i parlar el seu català, i com animar-los a... que no passa res perquè les elles... jo tampoc les faig bé, saps? I a casa he crescut en català i no passa res. Pues una mica per aquí.
Sí.
Quin és l'objectiu dels tòtils? Què voleu aconseguir quan entrem en antena, quan obriu el micro? Què voleu transmetre? Perquè és un programa per jovent.
Jo crec que... què volem transmetre? Potser el nostre punt de vista, no? Com veiem les coses, portar coses que ens agraden, no? Transmetre una mica com som la Lola i jo, que pel fet de que siguin diferents, això significa que transmetem una varietat de coses molt àmplia. Jo crec que la gràcia és això, no? Que al final el tòtils és com una cosa molt nostra i simplement doncs, anem transmetent el que nosaltres veiem, el que ens interessa, el que creiem que pot agradar, el que creiem que pot ser interessant. Jo crec que aquí està bastant la gràcia, no, del programa.
Sí, al final som dos persones més parlant una mica del que els interessa. Si no hi ha res que ens diguis... bueno, fem una creació supergran d'això, però sí que crec que, per exemple, amb tota la gent que hem portat, com connectem molt bé amb tothom, llavors jo crec que en part això és la gràcia. I al final, pues, no sé, també introduir-nos una mica en el món de la comunicació, que és el que volem acabar-nos dedicant.
Sí. Mm-hmm.
Aquí a la ràdio faltava aquesta part de la graella, una graella jove, perquè al final moltes de les persones que col·laboren doncs ja tenen una edat o porten molts anys fins i tot fent ràdio. Vosaltres acabeu de començar, porteu aquesta visió jove i això us ha portat també a col·laborar amb l'Altra Veu, que és aquest festival de cultura jove que es fa aquí al Prat. I heu participat de forma molt diversa, no? Heu fet programes una mica centrats en aquest Altra Veu i a més heu participat en el que és el propi festival. Expliqueu-nos com ha estat aquesta experiència.
Bueno, experiència curiosa i totalment nova a les entrevistes perquè, bueno, a part de que no havíem fet entrevistes prèviament abans del programa, passar d'entrevista potser una persona o dos, entrevistar de cop aquí 7-8 persones, fins i tot 12 l'altre dia...
13
persones a la vegada, doncs és una experiència única, no?
I curiosa, sí,
i curiosa.
Sí.
I complicat, eh?
Molt,
i complicat que no parlin 3 alhora, o sigui, no ho entenien, no ho entenien.
I l'experiència de fer el programa allà, la veritat és que molt divertit, perquè a sobre doncs, ens van oferir la possibilitat d'anar amb el micro inalàmbric i això va ser divertit.
Va ser molt divertit.
La llibertat de poder anar preguntant al primer que passés el que pensava l'Altra Veu o coses així.
I a més que crec que com va ser el primer cop que l'Oriol i jo vam fer sols una cosa de ràdio com fora, completament com que el Pico ens va ensenyar a muntar-ho, bueno, li va ensenyar l'Oriol m'ho va ensenyar a mi, ho vam muntar sols, no sé què, ho havíem de gravar sols, llavors ja com tots sols, llavors com a veure com ens en sortim. Jo crec que això és el més xulo. I també vam fer farem el vídeo resum de l'Altra Veu. Mm-hmm. Sí, vam fer tot el que podíem fer, vam dir, sí, ho farem.
Això bueno. Forma part també d'aquesta passió quan comences a la ràdio, que tots hem tingut, eh? I que tots intentem mantenir aquesta flama de la ràdio, i que m'encanta veure-us perquè us veu, que el vostre projecte us encanta, i de fet, us agrada tant, i jo crec que ho heu fet tan bé, que heu estat un dels finalistes del pitching d'Idea Ràdio de la cadena SER Catalunya, que va estar aquest cap de setmana, si no vaig errat, no?
Sí.
Com ha estat això, el fet de poder participar?
Llarg.
Sí, bueno... Al principi, crec que va ser l'Imanol, si no recordo, que ens ho va enviar, i et vas encarregar tu.
Sí, o sigui, jo gestiono bastant tema producció a nivell contacte i tot, perquè m'agrada molt fer aquesta part. Llavors vam agafar l'escaleta del nostre programa, la vam editar una mica perquè teníem número, o sigui, com màxim de paraules, i els hi vam passar. Sí que és veritat que també sóc un desastre i se'm va passar el plaç d'enviar-ho, però em van dir, vinga, que allarguem les dates. I sí, vam quedar finalistes, cosa que ens va sorprendre. Jo crec que ja no ens en recordàvem del concurs perquè l'havíem enviat bastant, dos mesos o així enrere. Vam anar, havíem de veure totes les presentacions de com 22 podcasts i la veritat és que no vam guanyar, però és que hi havia molt nivell i de fet vam esbrinar, o sigui, vam endevinar quines persones guanyaven. Vam
veient
dir,
el nivell, no?, de, veient els projectes de...
Vam dir, aquests tres guanyen, ja, i van guanyar. Que potser alguns no eren els que nosaltres volíem, però per gustos, però sabíem que aquells tres guanyaven.
Ara esteu també, no?, esteu començant a plantejar un altre projecte, un projecte potser més seriós, no és ja els Tòtils, que té aquest àmbit més d'humor, no?, al final també més distès. Esteu un projecte que és més periodístic. Expliqueu-nos com sorgeix aquesta idea del Nascudes Aquí. És un projecte que opta o que vol optar a finançament de la xarxa.
Sí.
Bueno, jo crec que neix en un punt de fa un parell de mesos, on, si no recordo, el discurs de l'Eudard Solà,
sí,
potser el guionista de Casan Flames, després justament van fer el debat a la Torre del xarneguisme i paral·lelament es va estrenar a 3CAT el documental de
Revolució 304
de la Minya Mal. I aleshores se'ns va com plantejar aquesta pregunta de què significa ser català o què és un bon català o tothom pot ser català. I llavors aquestes preguntes jo crec que és una mica el que volem transmetre en aquest programa, no?, de potser prejudicis de no ets blanc o blanca, ja no ets català, no?, aquests prejudicis que potser tenim interioritzats de manera inconscient, com explorar-los una mica, veure els punts de vista de les persones que pateixen potser aquestes discriminacions i en general això, no?
Sí, també ens va passar que pues, aquí els Tòtils com ho reivindicàvem tot, però vam acabar veient que érem els dos catalanets blanquets de turno fent la reivindicació que potser... O sigui, que està bé que la fem, però que el micro no ha de ser nostre en aquest espai. Llavors, pues, això vam pensar pues, que seria una bona idea donar el micro a aquesta gent que ho viu tot en primera pell i que, pues, que són d'aquí. Sobretot ens hem centrat en... Bueno, per això diu Nascudes Aquí el títol, filles d'emigrades. O sigui, no és gent que hagi migrat cap aquí, sinó gent que ja ha nascut aquí.
Que ja és catalana,
exacte,
no?, de naixement.
Sí.
I, a més, sortiu de la zona de confort del Prat, no?, una mica?
Sí.
I expandiu aquesta mirada, oi?
Sí, no ens volíem centrar només en el Prat, perquè tot i que sí que pues, hem crescut aquí i aquí hi ha molta varietat cultural, volíem també fer una mica com més a àmplia mirada, centrant-nos en barris i pues, petites poblacions, crec que són barris, al final... De diversos llocs de Catalunya. També per desmitificar només com àrea metropolitana, sinó com una mica que a tota Catalunya hi ha diversitat i potser depèn de la zona de Catalunya hi ha més racisme, més xenofòbia o n'hi ha menys.
Doncs aquest projecte que tant de bo, no?, tingui aquest reconeixement, que pugueu participar del pitching i tant de bo també aconseguir aquest finançament, que pot anar molt bé per tirar endavant un projecte com aquest i que demostra que de Tòtils només teniu el títol del programa, vosaltres dos.
Bueno, som bastant Tòtils.
Hi ha moments per tot.
Sí.
Correcte.
Doncs bueno, Lola Monés i Oriol Mogas, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres i encantats d'escoltar-vos, de conèixer aquesta passió que teniu per la ràdio i tant de bo que els vostres projectes funcionin molt bé al futur. Bona
gràcies.
Tarda.
Gràcies.
Bona tarda.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Sant Cugat, Castellà...
Si ens mirem, es congela el temps tan rebel i m'obres les portes del cel. Hem ballat fins a l'infinit, hem gaudit i ens ha faltat nit. Ets la mel que
s'escalfa i fon el gel. Al matí
m'agrada... És tot, connectats. Fins la setmana que ve.
No hem dormit i ens esmorzem a poc a poc dins el teu llit. La lluna es posa vermella quan descobreix el teu art. I ens hi posem tan fort que portaríem la vida a mar. Quan els dos som un, descobrim un món profund i donem llum a mil ciutats. Vam deixar per ser connectats. Quan sortim és quan embogim, ens trobem. Quan ens perd l'instint som dos gats que fugim saltant terrats. No hi ha por on poder atracar un vaixell que no sap on va, naufraguem i ens deixem endur pel vent. Si ens traiem les robes quan tenim superpoder i per una estona som els reis de l'univers. La lluna es posa vermella quan descobreix el teu art i ens hi posem tan fort que portaríem la vida a mar. Quan els dos som un, descobrim un món profund i donem llum a mil ciutats. Vam deixar per ser connectats.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia, ha passat gairebé mig any des que els inquilins del bloc de Lluís Companys van rebre un burofax en què la propietat, un gran tenidor, els informava de l'enderrocament de la finca, que pateix aluminosi. L'edifici havia estat declarat en ruïna econòmica i els propietaris de l'immoble, la família Català, van al·legar que podien trencar els contractes de renda antiga dels inquilins perquè disposaven de llicència d'enderroc. Davant d'aquesta situació i del ressò mediàtic que va adquirir el cas, l'Ajuntament es va comprometre a mediar i va condicionar l'atorgament de la llicència d'enderroc a que es garantissin i respectessin els drets dels inquilins. La novetat del cas és que dues setmanes després d'aquell compromís municipal, els propietaris van presentar una demanda contra les quatre famílies per extingir els seus contractes, desallotjar-les i enderrocar definitivament l'edifici. L'argument que donen és que ja disposen d'aquesta llicència d'enderroc, un fet que des de l'Ajuntament tornen a desmentir. I una desena de joves de l'organització juvenil Ultra Revuelta ha entrat aquest divendres a la plaça de Victòria dels Àngels amb una pancarta amb el missatge «No son peleas, es terrorismo anti-espanyol». Acompanyats per simpatitzants i els dos regidors de Vox a l'Ajuntament, Marco Rodríguez i Jordi Guirado, han protestat per la representació de l'obra El Sasso al Teatre Auditori, ja que consideren que fomenta l'odi a Espanya. A la plaça, però, els esperaven els col·lectius antifeixistes de Sant Cugat per rebutjar aquesta acció. El que ha començat com un enfrontament ha acabat derivant en moments d'alta tensió quan una persona que participava de la concentració de Revuelta ha utilitzat un esprai de pebre contra un manifestant. I l'augment de l'ús de vapejadors per part dels joves i adolescents ha encès les alarmes entre els professionals sanitaris. Sovint vistos com una alternativa inofensiva al tabac, aquests dispositius electrònics poden provocar greus conseqüències per a la salut física i mental del jovent. I el trànsit s'ha reobert al tram de l'avinguda de Rius i Taulet, que portava tallat 2 mesos per unes obres. Les actuacions, que estaven ubicades entre l'avinguda de Graells i el carrer de Granollers i que van començar el 31 de març, s'havien endarrerit més del previst. Durant les tasques es va descobrir una important fuita d'aigua en una vorera que negava la calçada en un dels punts afectats. Després de la reparació, ha calgut esperar que el terreny s'assequés completament abans d'iniciar les tasques de pavimentació. Això és tot. Més notícies, com sempre, a www.cugat.cat, a les nostres xarxes socials i al 91.5 de la FM.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
Salut, caminaires, senderistes, viatgers i amants del territori en general. Cada setmana, des de Ràdio Martorell i per les emissores de la xarxa Més, tenim una autèntica dèria. Conèixer territori i, si pot ser, fer-ho trepitjant-lo. En els propers 25 minuts us proposarem 3 continguts que tenen la simple pretensió de deixar sol el sofà de casa tots els caps de setmana. O perquè no entre setmana, o quan vosaltres vulgueu. Els 3 temes del capítol d'avui són aquests. Sumari i començar. Santa Brígida, Santa Helena i Sant Roc són 3 ermites enllaçades per una ruta molt coneguda a Amer i també a la veïna Vall de Llémena. Entre totes dues, temples d'origen romànic, boscs, cingleres i vistes espectaculars. En Miquel Sánchez, president del grup excursionista amarenc Esquelles, ens escriu la ruta que l'entitat promou cada any a través d'una marxa. Fa uns quants programes vam anar al Parc de les Olors de Linyola, al Pla d'Urgell. Avui hi tornem, però per fer-hi una ruta a peu que ens aboca al passat. El Xavi Tió ens proposa una ruta senderista per conèixer diverses construccions de l'exèrcit republicà durant la Guerra Civil, nius de metralladores i refugis antiaeris enmig de camps i sèquies del Canal d'Urgell. I amb la Conxita Terruell i la Rosa Pi fem un viatge virtual molt exòtic. Anem cap a Tailàndia i més en concret a la seva capital, Bangkok. És l'experiència d'aquestes dues viatgeres que van plasmar a través del seu llibre Les veus del Mekong. I fet i fet arribarem al final, però ara el que toca és posar-nos en dansa. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Santa Brígida, Santa Helena i Sant Roc. Tres petits temples religiosos aïllats de tot nucli de població consistent, entaforats enmig del bosc, praderies i cingleres. A cavall de dues valls, la de Mer i la de Llémena. Els posem correlativament no pas per casualitat, sinó perquè s'entrellacen en una ruta excursionista. El nom ja fa la cosa, Ruta de les Tres Ermites de Mer. No cal dir que a Sant Wikiloc la trobareu ressenyada amb molta facilitat, però qui sempre ha fet més per promocionar-la és el grup excursionista amarenc Esquelles, una entitat amb 57 anys d'història que cada any, quan arriba l'esclat de la primavera cap al mes de maig, organitza la Marxa de les Ermites. Avui parlem amb el president d'Esquelles, en Miquel Sánchez, de la més popular de les sortides que organitzen i, de fet, una de les més conegudes de la zona. Ressegueix bona part dels límits amb els termes de Mer, a la Selva, i Sant Aniol de Finestres, a la Garrotxa, i dues valls, a Mer, a Ponent, i la de Llémena, a Llevant. En Miquel ens escriu la versió llarga d'aquesta proposta.
La ruta llarga, que és la més important, que fa uns 16 quilòmetres i 600 de desnivell, comences pel mateix punt, a Mer, plaça de la Vila, tires amunt fins a Santa Brígida i després vas tirar en direcció al Llémena, cap a l'ermita de Santa Helena, i tot seguit directe, directe, directe fins a aquest enclau de Sant Roc. I de Sant Roc girem de nou, passant per la Torre de Roca Salva i cap a Mer.
Primera de les tres ermites que recorrem, Santa Brígida, porta el nom d'una santa irlandesa, el nom de la qual en gaèlic significa la més forta. Cal tenir-ne per no tenir por a la cinglera sobre la que sembla quedar gairebé suspesa aquesta ermita, amb unes vistes realment molt destacades.
La Vall de Mer és dominada